dir que hi havia un fons de provisió del finançament que es podria fer servir, no? Si no recordo malament.
Sí, 200 milions de Romeu.
Doncs això, per qui van els trets?
Però també dijo que si tenien que pedir més diners se pediria mediante otras asambleas ordinàries.
Doncs això. Aquí queda, evidentment ho anirem ampliant en els pròxims
dies. Quin vertigen, de veritat, però tants diners.
Aquí està la situació, sí. Com dèiem, canvi de plans amb el nou Palau i canvi de plans Laia amb Mateu Alemany, que finalment es queda, no deixarà el Barça el 30 de juny.
No, gir de 180 graus que ha destapat aquest migdia el diari Esport. Mateu Alemany no ha vist clar fitxar per l'Aston Villa i aquest matí, després de reunir-se amb Deco en una reunió que havia de ser un traspàs de poders, li ha demanat a Joan Laporta continuar al club, petició que ha estat acceptada pel president. Mateu seguirà fent les mateixes funcions que fins ara, gestionant el fair play i liderant les negociacions, i farà tàndem amb Deco, que serà l'encarregat de la part esportiva, és a dir, Deco serà el nou Jordi Cruyff. La decisió de Mateu Alemany de no quedar-se no té cap conseqüència en la de Jordi Cruyff. La decisió de Cruyff era al marge de la decisió de Mateu Alemany i presa des de fa temps per emprendre nous reptes professionals, i de fet té l'objectiu de poder ser entrenador, per això ha decidit desvincular-se del Barça. En les properes dies, en els propers dies, setmanes, el club acabarà de definir quina és la nova estructura de la secretaria tècnica, que això sí, estarà liderada per aquesta dupla formada per Mateu Alemany i Deco.
Gir totalment inesperat en només 15 dies. Anem a intentar explicar a la gent i al Marc, abans ens ho reclamava, quina ha estat la cronologia dels fets i què sabem de com ha anat tot plegat.
El dia 2 de maig, durant el Barça Osasuna, a la Vall-llotja del Camp Nou, Mateu Alemany va comunicar que tenia una oferta irrebutjable de l'Aston Villa i que volia marxar. En aquesta reunió hi havia el president Joan Laporta i quatre persones més. Per evitar filtracions i davant una decisió que era ferma, el club va emetre ràpidament el comunicat de la seva sortida i, de fet, va agafar tothom per sorpresa després d'aquella victòria davant l'Osasuna. El mallorquí, però, tenia guardat un as a la màniga, segons hem pogut saber a recull, és que Laporta li havia dit que si es repensava la seva decisió abans del 30 de juny, és a dir, que si es repensava la seva decisió de marxar i, per tant, de seguir el Barça abans del 30 de juny, es podria quedar. I Mateu Alemany ha utilitzat finalment aquest as, aquesta carta que tenia, i ha decidit fer marxa enrere en la seva decisió només 15 dies després d'haver comunicat al club que tenia aquesta oferta irrebutjable de l'Aston Villa. La setmana passada el Mateu Alemany va viatjar a Birmingham per renegociar amb l'Aston Villa, però les condicions finalment no eren les pactades, tant a nivell econòmic i també esportiu. No tindria plens poders, no tindria tot el poder de decisió que li havien promès, i també ha acabat veient amb els dies que la situació de fair play dels anglesos tampoc no era gens favorable. Amb tots aquests ingredients i veient que amb Deco s'han entès bé en aquestes primeres preses de contacte que han tingut, ha decidit fer marxa enrere i continuar al Barça, perquè a més és un projecte que es considera seu. Ho farà amb les mateixes condicions econòmiques que fins ara i amb un contracte que acabava ja el que tenia vigent el 30 de juny del 2024, i això es manté.
De moment una temporada més, doncs, Mateu Alemany fent dupla amb Deco, tot i que encara Deco no s'ha fet oficial. Hi ha unes declaracions de Mateu d'aquest diumenge en la prèvia de l'Espanyol-Barça a Movistar que ens van cridar molt l'atenció i que ara tenen una mica més de sentit, Laia.
Mira, primer li pregunten pels motius de la seva sortida en aquesta entrevista a Movistar, i a l'inici, escolteu bé, no la dona per feta.
Bueno, eso es una acción que se puede producir, que está hablada con el presidente. En cuanto a explicaciones, vas a tener que esperar a que se materialice esto. Y mi compromiso ahora con el club es total. Mi compromiso con el presidente, con el club, es cerrar el mercado de verano y, por lo tanto, dejar las cosas arregladas, que tenemos muchos deberes. Pienso en el partido de hoy y pienso, lógicamente, en el fair play, pienso en cerrar las inscripciones de nuestros jugadores, pienso en acomodar al plan que hay el verano y, por tanto, una vez todo esto se haga, pues ya veremos.
Y ya veremos. Y después una segunda pregunta sobre el seu futur. Respuesta breu de Mateu Alemany.
¿El destino lo tienes claro, Mateu?
Mi destino es el Barça en este momento.
Abans de l'Espanyol-Barça, va ser això.
Sí, ara s'entén més, sí. Sí, que s'entén més.
Bueno, pero no era una opción, porque el comunicado que emite el Barça hablaba de la desvinculación.
Sí.
No hablaba de ninguna opción.
Però clar, és veritat que ara sabem aquesta opció que li havia donat a la porta, de si abans del 30 de juny tu replanteges, i per això potser, escoltant ara de nou aquestes declaracions, dius, ostres, doncs potser és que no estava tan clar, perquè ell havia anat a Birmingham i està clar que no ha arribat a signar un contracte amb l'Aston Villa.
La interpretació que jo em faig des de fora, em corregireu vosaltres que domineu més la informació, és que el comunicat aquell es fa una mica de pressa. No? Perquè, no sé...
Bueno, tu... Després d'un Barça-Osasuna ben guanyat a dos punts de la Lliga que et quedaves, ja vam dir tots que era una mica estrany, a més...
El que tu comunicat... tens la sensació, segur que ho han parlat, i escolta, mira, que jo em plego, però... Sí. Bueno, no sé, quan...
El que em quadra a poc...
És perquè
que...
era molt estrany ja que... No, plego, però acabaré l'estiu. Sí, això no
era, passa. Era estrany perquè, no, jo faré el mercat del Barça... Era raro, si te'n vas a un altre lloc... Perquè, a més, ràpidament es va dir que tenia... Per explicar-ho, no es va dir el comunicat, però es va dir que tenia una oferta...
Multimilionària de
l'Aston Villa. Que no es podia refusar de l'Aston Villa, per justificar aquesta decisió... I la comunicació a les 11 i pico, uh-huh. I després de guanyar un partit que clarament va quedar absolutament en segon terme, aquella victòria, que era molt important per la Lliga també, amb la notícia de Mateu, no? A mi el que m'estranya molt és que té fama, Mateu Alemany, de ser un tio organitzat, cerebral, que ho té molt controlat tot, és l'home que parla del fair play... Jo interpretava que quan prenia aquesta decisió eren totes les conseqüències perquè tenia clar on anava, què li oferien i com podia treballar allà i quin marge tenia. I si tu dius això al club i el club fa aquest comunicat, la decisió està presa. Sembla que no estava tan clar.
Lo que...
O potser l'havien enganyat.
Bueno, lo que hemos podido escarbar nosotros desde el diario es que desde el Aston Villa pensaban que al menos una semana después de que se firmara la... Bueno, se firmara, ¿no? Se anunciara la desvinculación, se iba a comunicar el fichaje por el Aston Villa. De hecho, Unai Emery así lo esperaba. Y la verdad es que ese paso atrás de Mateo Alemany les ha sorprendido muchísimo. Incluso antes hablaba Laia de que no le había convencido las explicaciones que le habían dado desde la jefatura del Aston Villa a Mateu. Pero desde el Aston Villa acabaron aquella reunión con la sensación de que había buen feeling y de que no debería haber ningún problema para que el acuerdo llegara a buen puerto. Es decir, ha sorprendido muchísimo y cuando preguntas, todo el mundo te insiste en que es una decisión completamente personal de Mateu Alemany.
Bueno,
ja està.
Increïble. Bé, n'anirem sabent més detalls en els pròxims dies i en seguirem parlant. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
Què sabem avui del cas de la invasió de camp d'alguns seguidors de l'Espanyol durant la celebració de la Lliga del Barça?
Bé, primer hi ha hagut un comunicat que ha fet l'Espanyol on reitera la condemna als fets aïllats del derbi i alça la veu davant l'atac desmesurat i generalitzat des de Catalunya, sobretot al club i a l'afició. L'Espanyol, que va condemnar per mitjà del seu CEO, Maoyer, la invasió de camp després de la conclusió del derbi de la celebració del Barça, ha llançat un comunicat aquest dimecres, com dèiem, reiterant la seva condemna, explicant que des de l'entitat es van mobilitzar els mitjans necessaris per un partit d'aquestes característiques i alçant la veu contra la criminalització a una entitat de 122 anys d'història. El club lamenta que aquestes crítiques provinguin principalment de la nostra terra, en referència a l'atac desmesurat i generalitzat al club i a l'afició. Tot plegat, com deies, Aleix, mentre esperem notícies de les possibles sancions a l'Espanyol per la invasió de camp. El comitè de competició estudia des d'avui el cas i ha obert un expedient que podria desembocar en sancions. Això per qüestions de termini difícilment aplicables a aquesta temporada i no seria fins al curs que ve que les hauria de complir. De fet, dilluns que ve hi ha reunió d'antiviolència. El primer pas serà estudiar i analitzar la informació i documentació de la qual disposi la comissió, sobretot de l'Oficina Nacional d'Esports, de la Policia Nacional i també de la Lliga. La Comissió Antiviolència fa propostes de sanció, però no les imposa. Són les delegacions del govern les que han de confirmar aquestes sancions, i les sancions que proposa Antiviolència van des de multes econòmiques fins a la prohibició d'accés a recintes esportius, i com dèiem abans, no solen ser d'aplicació immediata. Per tant, l'Espanyol, en principi, podrà jugar els dos partits que resten a Cornellà amb gent a la graderia. Per acabar, la Lliga ha fet públic l'escrit de denúncia sobre els incidents del derbi. En el document, la Lliga recull detalladament la invasió de camp, certs danys materials i càntics, tant contra el Barça com contra el president de l'Espanyol, Chen Yancheng, i el Consell d'Administració. A més, situa els responsables de la invasió, més d'un centenar, segons la Lliga, a la graderia inferior del Gol Cornellà, que és on hi ha la graderia d'animació. També indica que per aquest partit l'Espanyol havia incrementat l'habitual dispositiu de seguretat privada, passant de 107 a 167 vigilants de seguretat i de 390 a 460 auxiliars de seguretat.
Anem sabent també més detalls de tot això i bé, em crida l'atenció això, no? El fet que hi hagi una investigació. Bé, mira, per l'Espanyol li pot anar bé, no? Tenir el seu públic en aquest tram final de temporada, però la sanció els hi caurà segur l'any que ve. Ja veurem si a segona o primera, però els hi caurà segur. Això va ser lamentable el que vam viure. Ai, Déu. Bé, sí, ho deixarem aquí, queden 5 minuts per la una. Gràcies, Joan, eh?
Bona nit.
Vinga, fins ara. Laia, demà al Palau, no? Demà
sí,
al Palau.
Sí, demà cita important perquè el Barça vol, pot certificar l'accés a una nova Final Four, a la Final Four de Colònia. La veritat és que l'equip de Carlos Ortega ho té molt encarat perquè van guanyar de 7 en el partit d'anada contra el GOG, però el missatge del vestidor és que encara no s'ha fet, que s'ha de tancar demà i sobretot ganes de celebrar-ho amb l'afició. Serà, sens dubte, la millor entrada de la temporada. Avui ja s'han classificat per la Final Four al Magdeburg i al PSG, tant de bo demà ho pugui fer també al Barça. I mira, per aquells que ens estiguin escoltant a aquesta hora, pels oients que aguantin,
que
regalem
quants,
una entrada
quants.
Doble per anar demà al Palau Blaugrana a veure aquest partidàs i poder celebrar amb el Barça una nova classificació per la Final Four, que serà la cinquena consecutiva.
Per tant, 902-47-700, el primer que truqui ara s'emporta una entrada doble per anar demà al Palau, eh? 3:15 del vespre, Barça-GOG. Ja hauran ambientar-ho, d'aquells del Palau, de...
És com no s'ha d'anar a dormir, no s'ha està sobrevalorat.
Home, demà és un d'aquells partits marcats en vermell, la classificació per Colònia, l'equip està molt endollat aquesta temporada, vol la tercera Champions consecutiva i demà amb el Palau ple aquesta temporada que hi ha els Dracs. Jo no m'ho perdria, vaja. Doncs de fet, no m'ho perdré. Demà t'ho diràs, us explicaré com ha anat.
Col·lapsada la centraleta, imagina't, ja tenim guanyador o guanyadora. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Abans de deixar-vos marxar, deixa'm saludar els Saperes un moment. Hola, Saperes.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, explica'ns aquí a la taula on ets exactament i què estàs fent.
Doncs sóc a Grècia, a Atenes, on hem arribat aquesta tarda. Segurament molts oients es preguntaran què hi fem aquí, si el Barça no juga cap partit de Champions, però ja em permetràs el recurs fàcil de dir que el Barça sí que hi està jugant un altre partit molt important, perquè la fundació del club està desenvolupant projectes amb els refugiats que són aquí a Grècia i tinc la sort de poder comprovar-ho sobre el terreny. Avui, sense anar més lluny, només a arribar, només a aterrar, hem pogut presenciar una d'aquestes activitats que du a terme la fundació, i és que dos cops per setmana una trentena de nenes i nens dels camps de Malacasa i de Histo, a hora i mitja i 45 minuts d'Atenes, es desplacen fins al camp de Leones, una barriada d'aquí de la ciutat, per jugar i aprendre amb monitors formats per la Fundació. No només això, sinó que a més poden ser visitats per un metge, una cosa superimportant, tenint en compte que en molts camps no hi ha atenció mèdica i que els qui la volen a vegades han de fer grans desplaçaments per aconseguir-ho. Per tant, un moment de lleure que els nens esperen amb candeletes per jugar, per aprendre i de passada també, com et dic, per millorar la seva salut. Perquè us en feu una idea, he pogut parlar, he estat aquesta tarda amb una nena i un nen que participaven en aquesta activitat de la Fundació, la Dima i l'Ahmed, que ens han explicat com és la seva vida al camp de refugiats.
Som forts en camp, very forts. And the main part that is difficult to do. I don't like it.
Huh?
I don't like in the camp.
Why?
I don't know. I think it's not good for me and for my mom, for my dad, for my family.
L'Ahmed ja ho heu escoltat, explicant que hi ha baralles, que no li agrada recordar aquesta etapa on va ser al camp de refugiats, ara ja per sort no hi viu, i la Dima, que encara hi és conscient que no és bo per la seva família, tot plegat nens i nenes de 7 i 8 anys, Aleix. En fi, que és molt interessant, de veritat, poder ser aquí a Grècia explicant aquesta tasca de la Fundació. Ho farem ben fet, quan tornem amb un bon reportatge quan torni, però de moment aquest parell de dies que serem aquí n'anirem fent un tastet. Demà, dia especialment intens perquè podrem ser a l'interior, podrem entrar a un dels camps de refugiats, el de Histo, per tant, crec que serà una experiència que valdrà molt i molt la pena poder explicar-la.
I tant que sí, i tant que sí. Roger, doncs estarem pendents de tot el que vagis vivint. Demà tornarem a connectar, evidentment, perquè ens expliquis què està fent una mica la Fundació del Barça en aquests camps de refugiats de Grècia. I més endavant sentirem el reportatge que anirà preparant el Roger aquests dies amb la Fundació del Barça. Ens ha preparat el Roger com un diari personal, una reflexió personal sobre tot el que ha viscut en aquest primer dia a Grècia, en aquest camp de refugiats. Ara l'escoltarem. Saperes, ara l'escoltem. Gràcies, demà més. Una abraçada.
Perfecte, Aleix. Fins demà. Bona nit. Una abraçada.
Vinga, adéu-siau. I deixo marxar també el Marc Guillén, Fernando Polo i el Paco Cabezas. Quina nit, nois.
Quina nit.
Quina nit.
Però a pesar de todo, eso es lo importante.
Sí,
lo que contaba Sape.
Sí, sí, sí.
No tanto el futbol.
No tot és futbol de competició, eh? El futbol també pot ser una eina molt solidària i important per aquests nens i nenes.
Queixar-nos que hi ha gent que està pitjor.
Sí, senyor. Amics, una abraçada. Marxeu, igualment. Marxeu trempats o marxeu com vulgueu cap a casa. Això és el que hem viscut avui.
Fa temps que no, però...
Adéu, adéu. Vinga, la reflexió dels Saperes des de Grècia i tancarem tertúlia, farem una pausa i anirem cap a Kaunas, eh? Avui ens allargarem una mica més, que volem saludar el Mundet, que ja ha aterrat a Kaunas amb el Barça de bàsquet.
No és fàcil passar un dia d'estar parlant de celebracions de lligues, rues i embolics als despatxos del Barça a fer-ho sobre la situació dels refugiats a Grècia i fer-ho sobre el terreny des d'Atenes. L'una és la més meravellosa de les coses superflues, l'altra una hòstia de realitat com una casa de pagès. Saber, constatar, que passat el boom mediàtic del 2015 milers de persones continuen malvivint en aquests camps és una cosa que simplement et posa a lloc, perquè ara els camps estan més buits, sí, però els refugiats més oblidats. Sempre plou sobre mullat. Un fet que et retorna a les essències i agrair que cada nit tinguem un sostre i quatre parets on refugiar-nos. Sí, refugiar-nos. I de cop un fil que lliga totes tres coses, el Barça, Grècia, els refugiats. La fundació. Allò que sabem que existeix al club però que mai sabem ben bé què fa. Aquests dies tindré l'oportunitat de comprovar-ho sobre el terreny, in situ, amb el neguit periodístic, la vergonya de l'occidental que visita el camp i se'n va a dormir calent al llit, però sobretot amb un desig, que tot allò que expliqui serveixi per una cosa, per no oblidar-los.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Amb la primavera els dies es fan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Una i quatre minuts. Ens queda encara, en aquest Tu diràs que ha passat absolutament de tot, anar cap a Kaunas, perquè ja tenim el primer enviat de RAC1 a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet, que viurem intensament durant tot el cap de setmana. Hola, Mundet.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Escolta, no ens ha donat treva el dia, Mundet. Perdona les hores, però com a mínim volíem saludar-te també i saber una mica les sensacions de com ha anat aquest viatge. Tot bé? L'aterratge del Barça, el teu, la gent que us acompanyava...
A veure, informació servei pels que vinguin demà o divendres cap aquí. La primera, paciència. Hem arribat a l'aeroport de Kaunas, no pas al de Vilnius, i és un aeroport petit. la sortida a la terminal i la recollida de maletes s'ha alentit bastant i ha fet que fins i tot l'avió del Barça es trobés a terra amb el Real Madrid. Però penso sobretot en divendres i en la tornada de diumenge. L'arribada serà esgraonada, la tornada no. Val? M'oloro problemes amb els vols de tornada. Segona qüestió a considerar, fa fred. Els que vinguin aquí abrigats, no sé si em notes ja la veu.
Sí, una mica.
Sí, és fred de final d'hivern, ara estem a 5 graus i plou.
Collons.
I el contrast amb el temps que tenim a Catalunya és important. I ho dic perquè aquesta hora és l'hora de sortida del pavelló. No a la una de la nit, però sí que tindrem a la una de la matinada, segurament divendres, gent encara voltant pels carrers. Fins i tot et diré que si poseu una pastilleta de paracetamol a la bossa, fareu bé.
Molt bé, m'encanta el consell, perquè ha de viatjar, sí, han de viatjar centenars, no? Milers de persones, vas dir, no?, de Barcelona.
La resta tot en ordre, L'equip és a l'hotel, després d'un viatge que s'ha fet una mica pesat, hem sortit amb una hora de retard, ens han tingut a més a l'avió esperant força estona per desembarcar, però el més important és que a l'Eix l'equip ja descansarà a l'hotel, pels amants de les xifres, el vol eren unes 150 persones, jugadors, staff, treballadors del club, també familiars, el júnior del Barça, que jugarà també aquests dies al torneig, l'Adidas Next Generation, a més de premsa i aficionats en general. Avui ha sigut el primer dels dos charters que fleta el club, que treballa amb una previsió que divendres se superi el miler d'aficionats del Barça, els Alguerio Arena. Barça i Madrid mouren el mateix volum de seguidors, qui guanya per golejada aquí és l'Olympiacos, que seran uns 5.000 seguidors. La resta, fins als 15.500, aficionats locals i aficionats neutrals.
Un clàssic, que els grecs sempre guanyin al pavelló. Sí. Recordo la de l'any
passat. Una pedra i hi haurà 16 tirs de l'Olympiacos.
Brutal, sí, l'any passat així era, també a Belgrat. Esperem que els locals, que dius tu, no?, vagin amb Saras, que és lituà, i l'animin.
És el que fa pinta, és el que fa pinta, i és amb la idea amb la qual treballa. I no només Saras, i tens Jokubaitis, i tens membres de l'staff, i tens el metge, i tens fins i tot un nano del júnior. Vull dir que hi ha lligams entre Catalunya i Lituània.
Tant que sí. El gruix d'aficionats arribarà entre demà i divendres, com ara deia el Mundet a Kaunas. No sé què s'ha dit abans de marxar cap allà, perquè, clar, és que el City Madrid ha enganxat tothom a lloc, no?
Sí, i estic segur que la presentació de demà se'n dirà alguna cosa, eh? És a dir, tingues en compte això, Aleix, en 48 hores el Madrid pot veure com li tomben l'equip de futbol i el de bàsquet d'Europa.
Sí, sí, pot ser una setmana negra, sí, sí.
Sí, és una variable a tenir ben present en l'estudi a fons del madridisme, d'aquest 4-0, evidentment, encara no se n'ha parlat, sí d'un fet que hi té a veure, i és que Barça i Madrid es retrobaran en una Final Four un any després de la temporada passada a Belgrat. I Àlex Abrines reconeix que ell encara no ho ha oblidat.
Sí, òbviament, sobretot els que estàvem aquí l'any passat, no? Però bueno, al final jo crec que un clàssic ja té suficients al·licients, no?, per anar amb una motivació extra, no? Però sí, és algo que va passar l'any passat, però bueno, aquest any ja els hi volem tornar.
De fet, si algú que té més motius que ningú per treure's una espina amb el Madrid és Àlex Abrines, ha jugat 4 Final Fours i en 3 ha quedat eliminat a semifinals pel Madrid. A Londres del 2013, el desastre de Milà del 2014 i l'any passat. Però sí que t'haig de dir, Aleix, que l'ànim és bo, hi ha confiança en fer-ho bé, el moment de l'equip és molt i molt interessant i es veu el futur directament amb optimisme. Serveixi com a exemple Sertac Sanli avui abans de marxar.
Tothom vol ser-hi, tothom vol jugar una Final Four. Tothom sent l'entusiasme i la felicitat per aquest moment. No és estar nerviós, no pots estar-ho. Has estat pencant per això. Has d'estar content.
You just need to be happy.
A nivell esportiu, deixa que et digui que Jan Vesely ha viatjat amb l'equip. He tingut l'oportunitat de preguntar-li un momentet de com estava de l'esquena. M'ha dit que cap problema. L'única absència en el desplaçament d'avui, Corey Higgins, vindrà divendres. Per cert, el president Joan Laporta vindrà diumenge si hi ha final. Aquesta és, ara per ara, la intenció del club, malgrat que el dia abans hi hagi tots els actes de festejos a l'estadi en el partit de futbol amb la Real Societat.
Demà, tu diràs, farem, evidentment, una prèvia molt especial d'aquest Barça-Madrid de divendres, semifinals de l'Eurolliga a partit únic. El Mundet està preparant un munt de protagonistes, de veus, també aterrarà, com dèiem, el Damià López demà a Kaunas, i el tindrem també per fer aquesta mega prèvia del Barça-Madrid de divendres a les 8 del vespre, recordo? Divendres a les 8 del vespre, sí. Hora catalana. Evidentment, el narrarem a RAC1. El plàning per demà quin és, Mundet?
Mira, demà cap a quarts de 12, hora d'aquí a Lituània, és una hora més, tenim la roda de premsa de benvinguda. No està gens clar que parlin els nous gestors de l'Eurolliga. Era tradició que Jordi Bartomeu, l'antic director executiu de l'Eurolliga, fes una roda de premsa, allò, una mica el debat sobre l'estat de la nació. A hores d'ara, una de la matinada, dues de la matinada aquí a Kaunas, fa pinta de que no parlaran, eh? A banda de la roda de premsa oficial dels equips. Quatre entrenadors i un jugador de cada equip per part del Barça. Demà compareixerà Rokas Jokubaitis. A més, hi ha un seguit d'actes amb sponsors, a la tarda d'entrenament, sessions de fotografia, i a més comença l'Adidas Next Generation Tournament. És la fase final de l'Eurolliga Júnior. Per ubicar la gent i fer-ho fàcil, seria, com si diguéssim, pariser, la fase final de la Youth League de futbol. Val? I tenim dos equips catalans. Per ordre d'importància, la penya, que s'hi planta com a campió de Catalunya, com a campió d'Espanya i vigent campió també de la fase prèvia, que es va jugar a Patras, a Grècia, i el Barça, que hi arriba com a sotscampió de Catalunya, l'equip que entrena Roger Grimau, va quedar eliminat abans del Joventut als quarts de final del campionat d'Espanya. La penya té el seu grup, dos equips serbis, una acadèmia de bàsquet, que és el rival de demà, que es diu Next Generation Team, i el Mega Visura, i els anfitrions, els Alguiris de Kaunas, el Barça, i té el Panathinaikos, rival de demà, l'Estrella Roja de Belgrat i el Real Madrid.
En parlàvem dilluns, amb Roger Grimau, amb ganes també de fer-ho bé, deia, no?, l'equip júnior del Barça de bàsquet en aquesta primera Final Eight júnior que disputen durant la competició de la Final Four grossa de l'Eurolliga. Mundet, demà més. Descansa, cuida't la veu, també.
I millor. Vinga, bona nit.
Adéu, adéu. Demà tu diràs molt pendents d'aquesta Final Four de l'Eurolliga de bàsquet des de Kaunas. I dues previsions més per demà. Parla Rafa Nadal a les 4 de la tarda, demà. A veure què diu sobre la seva lesió i sobre el seu futur. Demà, roda de premsa de Rafa Nadal a les 4 de la tarda. I demà us explicarem amb més calma una notícia important per a la ciutat de Barcelona. Avui hi ha hagut una trobada a Madrid entre el president del CSD, José Manuel Franco, Raúl Chapado, president de la Federació Espanyola d'Atletisme, i David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Una trobada perquè Barcelona pugui acollir en els pròxims anys un Mundial d'Atletisme, aquí a la ciutat. Les converses han anat molt bé, demà en donarem més detalls. I recordo també que en els pròxims anys Barcelona té molt avançat la sortida del Tour de França. Aquest pròxim agost Barcelona serà sortida de la Vuelta a Espanya i d'aquí uns anys Barcelona serà la sortida del Tour de França. Insisteixo, avui trobada important perquè també s'aculli un Mundial d'Atletisme en els pròxims anys aquí a la ciutat. Demà ho ampliarem amb molta més calma que és tard i vol ploure. Manu, hola, ben tornat, de Canaletes.
Moltes gràcies.
A veure, fem el repàs habitual a les portades després d'aquest City-Madrid. Suposo que tothom deu anar per aquí.
Totalment. O sigui, Mundo Deportivo, obre l'edició de demà amb el titular 4-0 cau con Baño, amb l'esport Baño al Madrid. També fa menció a la sorpresa, Mateu Alemany se queda. A l'esportiu, aquest any sí, ti.
Oh, que bona, la de l'esportiu. Aquest any sí, ti. M'agrada molt.
És bona, sí. I després, pel que fa a la premsa al Madrid, el Marc titula Paliza de las que duelen i el diari OAS para llorar amb una imatge de Karim Benzema frotant-se els ulls.
Unanimitat, tant als diaris, principals diaris de Catalunya i principals diaris de Madrid sobre el que ha passat avui a l'Etihad Stadium. Un bany en tota regla que us hem explicat des de les quarts de nou de la nit a la Champions de Juga RAC1 i que hem analitzat aquí al Tu Diràs des de les 11 de la nit. Demà tornarem amb molta més ràdio esportiva. Gràcies al Marc Selva, a la part tècnica i a tota la redacció d'esports de RAC1. Fins demà, descanseu.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, pràcticament un quart de dues. El Manchester City s'ha classificat per la final de la Champions després de guanyar per 4-0 el Real Madrid en el partit de tornada de les semifinals. Joan Camí.
L'equip de Guardiola ha estat molt superior i s'ha imposat de principi a fi al rival amb dos gols de Bernardo Silva a la primera part i dos més a la segona, un de Kanji i l'últim de l'argentí Julián Álvarez. Pep Guardiola reconeix que l'eliminació cruel de l'any passat els ha esperonat per classificar-se aquesta vegada per la final. Són declaracions a Movistar.
Hemos estado muy bien, creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año, si no pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada, pero nos fue un resultado justo. estoy, el Bernabéu es el Bernabéu y siempre todo puede pasar, pero en casa nos sentimos este año, no sé, nos sentimos muy, muy fuertes.
Mentrestant, el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, surt assenyalat de l'eliminatòria. L'italià ha recordat que fa 15 dies el president Florentino Pérez li va assegurar que respectaria el seu contracte fins al juny de 2024.
Creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda.
Des del vestidor, Modric i Vinicius també han defensat la continuïtat d'Ancelotti a la banqueta. La final de la Champions la jugaran el Manchester City i l'Inter de Milà. Serà el dissabte 10 de juny a l'estat.